Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Molt bon dia i comencem amb un problema, i un problema important a la xarxa de Rodalies. La línia 3, la línia R3, no funciona en cap punt. Està tota tallada ara mateix per un robatori de coure. És una incidència que, segons Renfe, hauria d'estar resolta en una hora. D'aquí una hora, a les 9, això hauria d'estar resolt. Però la realitat ara mateix és que la R3 no funciona. La R3 està tallada per aquest robatori de coure. Renfe està posant transport alternatiu, però el dia comença amb un problema important a la xarxa de Rodalies i que també afecta, per un incendi en aquest cas, la R14, en aquest cas, entre Reus i Vinaixa. Però la R3 ara mateix tallada per aquest robatori de coure que Renfe confia en poder resoldre d'aquí a una hora. Aquesta és una de les notícies amb les quals comencem aquest matí de dilluns. L'altra notícia palpable és la calor. Està previst que avui arribem a temperatures que poden assolir tranquil·lament els 42 graus. De fet, ahir ja en vam tenir 41 a les Terres de Ponent. Dit d'una altra manera, avui arribarem al pic d'aquesta onada de calor que no s'acaba, eh? Tindrem aquesta calorada ben bé fins a finals d'aquest mes.
Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
Aquest és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. Ara mateix hi ha pràcticament 300 municipis en risc molt alt d'incendi. Coincideix això amb la temporada de sega. Coincideix, ara en parlàvem, amb la redella de Sant Joan i, per tant, amb les fogueres. Per tant, entrem en una fase delicada d'aquesta onada de calor. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Sí, avui es preveuen aquestes màximes de més de 40 graus, com deies, en molts llocs del Pla, Lleida, de la Catalunya Central, de l'interior de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs del Prepirineu, del Prelitoral, podríem tenir unes xifres semblants, amb sol, molta pols en suspensió, i el que també podem tenir avui són algunes tempestes, al Pirineu, Prepirineu, poden ser tempestes seques, per tant, amb activitat elèctrica sense gaire precipitació, o gens, en alguns casos, i a més amb ventades molt fortes que poden arribar al centre del país. Tot plegat, doncs, caldrà extremar les precaucions, sobretot pel que fa al perill d'incendi.
Gràcies, Eloi. Fins ara.
Fins ara.
Avui en parlarem, també de les altes temperatures, no només del risc d'incendi, que també, sinó de com és treballar amb aquestes altes temperatures. Recordeu que ara fa un any vam tenir, doncs, un parell d'incidents tràgics. Un temporer que va morir, en principi, per les altes temperatures, i també una treballadora de la neteja a la ciutat de Barcelona, que va morir un dia en què les temperatures eren especialment altes. Arran d'això s'han reforçat determinats protocols, i un dels motius que s'han destacat en aquests últims anys és que aquests protocols s'han reforçat. Avui mirarem si això és així. Realment anirem en concret a les Terres de Lleida per veure si aquesta situació s'està complint o no. Però insistim en el que dèiem només començar, tenim un problema important a Rodalies, que és que la R3 ara mateix està tallada per un robatori de coure. Actualitzem una mica com està el panorama i com pot estar les pròximes hores. Maria Fernández Noguera, bon dia, explica'ns.
Bon dia, doncs sí, a l'R3 la circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut aquest robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. És una incidència que afecta la senyalització. Adif el que ens diu és que confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí aproximadament. I mentrestant, Renfe ofereix servei per carretera tot el recorregut de l'R3. D'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa, també per un altre robatori de coure que ha causat un incendi, però que és menor i que els bombers confien poder-lo tenir apagat aviat. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Reus i Vinaixa.
Gràcies, Maria. Aquesta és el panorama ara mateix a Rodalies. Per descomptat, a Catalunya Ràdio anirem explicant a mesura que evolucioni aquesta situació. Per tant, el tema del dia continua sent la calor, continua sent Rodalies, però també el tindrem a Madrid. Aquest cap de setmana la temperatura ha pujat encara més amb la decisió del jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez de retirar-li el passaport. A la dona del president del govern espanyol li retiren el passaport. I entre les justificacions que el jutge fa, o que argumenta per fer-ho, hi ha la possibilitat, diu el jutge, que els seus escortes, els escortes de Begoña Gómez, que són policies, que són agents de la Policia Nacional, potser podrien ajudar-la a fugir.
El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
Era la resposta que fins ara ha donat el govern espanyol, en concret la ministra Diana Morán. També hi ha respost la Policia Nacional. La Direcció General de la Policia Nacional ha fet un comunicat on qualifica textualment d'injustificada qualsevol argumentació que situï l'ombra de la sospita sobre la tasca dels agents. Per tant, tenim rebuig de la part política del govern espanyol, tenim rebuig de la part policial. Falten els jutges. Falta que els jutges diguin alguna cosa. Madrid, Dani Sabeaja, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Freddy, què tal?
Dani, avui es torna a reunir el Poder Judicial, ahir ho van fer de manera telemàtica, avui es veuen les cares, és presencialment, i una de les opcions que hi ha sobre la taula, veurem què passa, és que se li obri expedient a Juan Carlos Peinado, que és aquest jutge que investiga Begoña Gómez.
Sí, els vocals progressistes del Consell volien que ahir s'aprovés sancionar Peinado per una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat a l'insinuar que els escoltes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir, però vista la falta de consens amb el sector conservador, que són majoria, la presidenta ha deixat la votació per este matí a partir de les 9. Ha estat el ministre de l'Interior qui va fer arribar la queixa a l'òrgan del govern dels jutges. Peinado ha aconseguit, com deies, unir a Fernando Grande Marlaska amb els sindicats de la Policia Nacional, habitualment enfrontats al ministre, que també consideren la resolució una barbaritat i un atac contra l'honestitat dels agents. La defensa de Begoña Gómez no pot recórrer la retirada del passaport. Ara només depèn de l'Audiència de Madrid aturar l'obertura de judici contra la dona de Pedro Sánchez.
Per tant, tenim aquesta situació que ja és inusual des de molts punts de vista. Ja és inusual, evidentment, que la dona del president del govern espanyol li retirin el passaport, però encara més en aquesta argumentació veurem què diu l'òrgan de govern dels jutges. Avui en parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, en parlarem amb l'Àgora del matí, amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, i a partir de les 10 parlarem amb Baltasar Garzón, que l'exjutge acaba de treure un llibre on parla directament que hi ha Lawfare, i també en parlem amb ell d'aquesta situació. Però hi ha altra, evidentment, tot aquest calendari judicial, política judicial, està sent molt intens, i s'havia dit que podia ser imminent la sentència del cas Mascaretas, que és la primera part del cas Ábalos o el cas Koldo que ha arribat a judici. D'això, Dani, en sabem alguna cosa?
Doncs sí que la sentència hauria d'estar al caure, que s'espera en els pròxims dies, encara que fonts del Tribunal Suprem refredaven les ànsies d'alguns de conèixer ja la sentència. Diverses informacions periodístiques sí que apuntaven que els jutges han hagut de superar els últims dies discrepàncies entorn a la sentència de Víctor d'Aldama, que és el comissionista del cas i que, recordeu, va col·laborar amb la investigació. Per això la Fiscalia va demanar una rebaixa de pena, mentre que les acusacions populars volien directament l'absolució. Hi ha menys dubtes entorn una sentència dura de presó contra l'exministre Ábalos i el seu ajudant Koldo García, tot plegat en un final de curs que se li complica molt a Pedro Sánchez, amb el seu germà, també pendent de sentència, la seva parella, camí del banc dels acusats, i les novetats del cas Leire o del cas Zapatero, de tot plegat donarà explicacions Sánchez al Congrés este dimecres en una nova compareixença monogràfica sobre la corrupció.
Gràcies, Dani. Fins ara.
Adéu, bon dia.
Com deia el Dani Sáenz de Aja, i aquesta compareixença de Pedro Sánchez dimecres al Congrés dels Diputats, però avui, amb tot aquest panorama de casos judicials, aquest rosari de casos que ara destacava en Dani, doncs avui l'hauríem de sentir, hauríem de sentir què diu Pedro Sánchez. Pol Foradada, què tal, bon dia?
Bon dia, sí, després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol torna a tenir acte públic, és un acte amb accent econòmic, és al migdia, i si en diu alguna cosa serà, doncs, la primera vegada que valori les mesures i l'obertura de judici contra la seva dona. Com dèieu, d'aquí un parell de dies anirà al Congrés, conferència que es va fixar pel cas Zapatero. Avui La Vanguardia explica que el president del govern espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar aquesta setmana la iniciativa política, setmana que acabarà dissabte amb Comitè Federal del PSOE.
És important això també, eh? És a dir, tenim aquestes explicacions que pugui donar avui amb una roda de premsa, tenim les explicacions de dimecres al Congrés dels Diputats, que és quan s'espera aquestes explicacions més detallades, i dissabte Comitè Federal del PSOE, un dels principals òrgans de govern del partit, on també hi hauria d'haver-hi alguna d'aquestes respostes que s'esperen per aquesta situació delicada que envolta el govern espanyol. Sobretot això, molt especialment sobre el cas d'aquesta, el que comentàvem, de el cas Begoña Gómez, aquesta decisió del jutge de retirar-li el passaport argumentant un possible risc de fuga i argumentant que els agents de la Policia Nacional podrien ajudar-la, sobre això el comentari de Milagros Pérez Oliva.
És el darrer i més greu despropòsit del jutge Peinado en una causa que des del primer moment ha semblat una mena de cacera prospectiva per fer mal al president. El jutge ha forçat fins a límits increïbles tant la llei penal com la processal en una instrucció plena d'extravagàncies amb evident finalitat política i sense que en cap moment hagi intervingut el poder judicial. Una vergonya. Ara la feta tan grossa que sembla que el cobert dels jutges ja no pot mirar cap a un altre costat. Avui haurà d'escatir quan hi ha d'incompetència malintencionada i quan de prevaricació.
El comentari de la col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, Milagros Pérez Oliva, la periodista del diari El País, enmig d'aquesta, doncs, rosari, com dèiem ara, de diversos casos de l'actualitat política judicial, que per cert en tenim un altre, salvant totes les distàncies, però n'hi ha un altre que aquest afecta la política catalana. Hi ha una previsió que en aquest cas aquí toca, és l'exconseller d'Interior i actual diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'excoordinador d'Iniciativa, Joan Herrera. Tots dos avui compareixen aquest dilluns com a investigats per la suposada adjudicació a dit de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla a una consultora de la qual en formaven part. Pilar García.
Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Aquests són un dels temes del dia. L'altre continuen sent aquestes converses entre l'Iran i els Estats Units. Perquè la nova tongada de converses entre les dues bandes ja s'ha acabat aquesta matinada. Si volem veure la part positiva, el Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han dit que sí, que s'ha avançat. I, a més, el ministre iranià d'Afers Exteriors ha dit a les xarxes que hi ha hagut un progrés. Si volem veure la part més negativa, o la part no tan positiva, les tensions sobre el Líban s'han tornat a fer evidents en aquestes converses i Donald Trump ha renovat les amenaces contra l'Iran. En fi, anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, com estàs? Bon dia.
Què tal, Freddy? Bon dia.
Jordi, perquè ens entenguem, on som ara?
Doncs de moment som amb les converses actives, cosa que no era tan fàcil d'assegurar fa només uns dies, i aquest progrés majúscul que ha piulat el ministre iranià convida a pensar a l'optimisme, com també el fet que no s'hagin reportat atacs al sud del Líban en les últimes hores. El cert és que a Israel comença a circular una proposta que podria suposar una entesa entre tots els implicats respecte a aquesta pedra a la sabata de l'acord, que és precisament la situació al Líban. Segons la premsa israeliana, la proposta implicaria una retirada parcial de les tropes israelianes d'algunes àrees que passarien a estar supervisades per l'exèrcit libanès, a qui se li encomanaria la missió de controlar que els milicians de Hezbollah no hi tinguin presència. L'exèrcit israelià, però, no abandonaria del tot el sud del Líban. Ahir hi va tornar a insistir per enèsima vegada el seu ministre de Defensa, Israel Katz.
Jordi, perquè és important destacar també que Israel no hi és en aquestes converses ni se l'espera. És a dir, que està una mica al marge d'aquestes negociacions, no?
Correcte. El que passa és que fins ara hi havia incidit de manera definitiva, no en paraules, no en presència en les converses, sinó en fets sobre el terreny al sud del Líban, amb aquests atacs abans i després que signés aquest alto el foc amb Hezbollah. Ara mateix ja fa força hores que s'acumula aquesta tranquil·litat, aquest respecte per l'alto el foc, i per tant sembla que la part en què Israel no incideix en aquestes converses, doncs, ja ha quedat reduïda i, per tant, hi ha via lliure perquè hi hagi entesa diplomàtica entre els iranians i els estatunidencs.
Des de Jerusalem, Jordi Brascó, mil gràcies, una abraçada, cuida't molt.
Que vagi molt bé.
Avui aquesta situació s'abordarà en una reunió de ministres d'exteriors de països àrabs, que està convocada per la Lliga Àrab a Jordània. També hi ha una nova trobada del Consell de Seguretat de Nacions Unides, on a l'agenda hi ha específicament la situació a l'Orient Mitjà. N'estaran pendents, evidentment, totes les capitals mundials, incloent Londres, tot i que Londres, el tema és un altre.
There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known.
Es dona per fet que el primer ministre Keir Starmer podria plegar potser fins i tot a les pròximes hores, tot i que fa dos anys va guanyar les eleccions amb una de les majories parlamentàries més grans que es recorden, el Regne Unit. Starmer, dos anys després, avui és tremendament qüestionat, fins i tot, o particularment, pel seu propi partit. La diferència amb la situació que teníem ara fa uns dies és que ara té un possible rival. Es diu Andy Burnham, és alcalde de Manchester, ha guanyat un escó amb unes eleccions especials, per tant, és diputat, i per tant, pot ser primer ministre, el pot substituir. Alguns membres del partit, fins i tot, així ho volen des de fa dies, i és per això que aquests mitjans de comunicació del Regne Unit especulen que la situació es podria precipitar. Anem ara en directe a Londres. Quim Olivares, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Londres, que, Quim, no va dir, què pot passar avui?
A veure, no hi ha confirmació oficial, però Starmer podria plegar i anunciar aquest mateix matí un calendari de retirada per fer un traspàs de poders ordenat al seu principal rival, com deies, dins els laboristes, Andy Burnham. L'alcalde de Gran Manchester arriba precisament avui aquí a Londres per prendre possessió de l'escó al Parlament, que va guanyar en aquestes eleccions parcials de dijous passat. Aquesta victòria de Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta i possible guanyadora de les properes eleccions. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot Trump, el president dels Estats Units, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre britànic finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si diu quan abandonarà Downing Street i mentrestant segueix al càrrec fins que s'escolli el substitut, amb Burnham com a favorit, però també amb altres candidats com l'exministre de Sanitat, Wes Streeting.
Andy Burnham és realment el nom que apareix a tots els mitjans de comunicació de, de Londres. Quim, qui és Andy Burnham?
A veure, no és un novell de la política britànica. El 2001 va guanyar l'escó al Parlament de Westminster i va tenir càrrecs ministerials en els governs de Tony Blair i Gordon Brown. Va intentar ser líder dels laboristes dues vegades, el 2010 i el 2015, sense cap èxit. El 2017 va decidir tornar a Manchester, on va ser escollit alcalde. De fet, encara ho continua sent. Burnham el precedeix l'èxit en la seva gestió municipal. És un home carismàtic i millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. És a l'esquerra de Starmer, però fins ara no ha explicat quins plans té pel futur del Regne Unit. Molts diuen que una cosa és ser un bon alcalde i una altra un bon primer ministre.
Londres, Quim Olivares, moltíssimes gràcies. Anem parlant. Fins ara.
Vinga, bon dia.
Sobre aquesta situació, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Nacho Corredo.
Davant l'aparent imminent dimissió d'aquell Starmer, una conclusió. És més respectable equivocar-se perquè tens un projecte que equivocar-se perquè no en tens cap. Starmer ha estat literalment inútil. La BBC fa una setmana citava un veterà del Parlament que assenyalava que els polítics britànics es comporten cada vegada més com a nens, entusiasmats per guanyar un càrrec però espantats per fer alguna cosa una vegada hi arriben. Starmer no ha donat cap símptoma de tenir cap visió del món. En canvi, Xi Jinping, Donald Trump o Vladimir Putin no tenen projectes gaire desitjables, però el que segur que no són és inútils. Serveixen una mala idea. Quants Starmers hi ha en aquest moment determinant al nostre voltant? El sembla mirada.
El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Nacho Corredor. Passa un minut d'un quart de nou. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
Maria, els tens?
Oh, fa un any que els preparo.
Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
O sigui, ja bufo.
Bufa! Bufa!
Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
I el que dèiem, repassem els bàsics amb la Sílvia Solanes, la Marta Viana, el Francesc Soler i el Marc Jurado. Molt bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora estan previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Tornem en directe amb la Lara García i el José Antonio Rodríguez. Lara, bon dia. Han començat els desallotjaments?
Hola, bon dia. Doncs sí, fa les 8 en punt, fa tot just 20 minuts han començat aquests desallotjaments. Han arribat a la Rambla de la Mina 6 furgons dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Han fet fora a tota la gent. Hi havia una cinquantena de veïns que es manifestava davant de la porta del bloc. També membres del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs que intentaven impedir el pas dels agents a l'edifici. Finalment, els Mossos d'Esquadra han retirat a tota aquesta gent. Hi ha hagut moments d'atenció, tot i que no hi ha hagut càrregues policials. I ara mateix els Mossos han aconseguit, han pogut entrar entrar dins l'edifici. Estan esperant que arribin autoritats judicials i també autoritats de l'administració del Consorci de la Mina per poder efectuar aquests desallotjaments. Avui estan previstos que està previst que es desallotgin 4 famílies, 2 d'elles amb menors a càrrec. Això després que dijous passat es desallotgessin ja 3 famílies d'aquest mateix bloc.
Recordem, Lara, que això forma part d'un procés que afecta més de 60 famílies, eh?
Sí, afecta 58 famílies en total, una 60ena de pisos, de 6 blocs diferents d'aquí a la mina. Són blocs que fa 9 anys que estan ocupats i, segons les administracions, aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus. És un bloc d'aquí a la mina que també està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions, però les famílies d'aquest bloc mai van poder accedir a aquests habitatges perquè van estar buits durant molts anys per traves administratives que impedien l'adjudicació dels pisos i, finalment, doncs, van ser ocupats per famílies del barri. Famílies com, per exemple, la de l'Antoni i la de la Geni, que tenen un fill amb un trastorn d'autisme a càrrec i que avui seran desallotjats. Hem pogut parlar amb ells fa una estona.
Porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada. Y justamente el viernes es cuando me pusieron. Y encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
I des del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, que acompanyen els veïns d'aquests pisos desallotjats, reclamen que no hi ha recursos doncs, perquè es puguin reallotjar aquests veïns, però que, en canvi, el Consorci sí que destina recursos doncs, per aquest desallotjament, és a dir, que destinen recursos, diners, per poder efectuar els desallotjaments, però no per reubicar les famílies, i aquesta és la queixa del sindicat. Sentim a Marta López, la portaveu.
Qualsevol persona que conegui el barri sap que el que estan fent no té cap ni peus. Ells mateixos no ho saben. Per què? Perquè estan deixant a moltíssimes famílies sense res. Quan han tingut 9 anys per donar solucions, perquè estan enfrontant les unes a les altres pels recursos, estan creant una guerra entre pobres. Una guerra entre pobres que al final pot danyar la cohesió i la convivència al barri de la mina.
Per aquest dijous, dia 25 de juny, estan previstos 4 desallotjaments més del mateix bloc.
Gràcies, Lara García, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Lara, parlem després. Fins ara.
Fins ara.
Justament avui el Poder Judicial publica les dades de desnonaments del primer trimestre d'aquest any. Recordem que les dades de l'any passat apuntaven a un creixement d'un 35%, un 35% més de desnonaments. I també és una notícia de les últimes hores relacionades amb l'habitatge, l'ensorrament sense ferits a Arenys de Mar.
L'edifici sí, a la plaça de l'Església s'ha ensorrat quan no hi havia ningú a dins i la investigació apunta que la casa s'ha esfondrat per les obres d'enderroc del bloc del costat. 18 veïns d'una desena d'edificis del voltant han estat reallotjats per precaució i continuaran fora de casa almenys fins divendres.
I ho dèiem tot just començar, la primera onada de l'estiu avui arriba al seu màxim.
Amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent, amb aquestes temperatures i la humitat relativa molt baixa, el risc d'incendi és molt alt a gran part del país. De fet, hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en alerta, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del Graf dels Bombers de la Generalitat.
Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
I la calor també ha obligat el servei d'emergències a atendre una 50ena de persones. Amb aquestes temperatures es demana estar especialment atents als col·lectius que treballen a l'aire lliure, com els temporers. A la Plana de Lleida, els horaris per collir fruita, com a mínim en teoria, s'han d'adaptar i se'ls ha de garantir aigua, gorres i zones d'ombra. Estela Busoms.
Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera, si no, a mi no me poden dir que estan fet tots els esforços i tot el que es pot.
Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
Avui a l'Àgora visitarem una explotació agrícola justament per saber com s'apliquen aquestes mesures, però és que la calor també es fa notar a Europa, a França, per exemple, on la meitat dels departaments estan en alerta vermella.
Les temperatures seran superiors a les del 2003, quan hi va haver 15.000 morts per la calor. De moment, hi ha 3 víctimes al departament de la Gironda. Amb el curs escolar encara en marxa, 850 escoles tancaran i 2.000 més han canviat horaris per evitar la calor extrema. Fins Fins i tot el president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren, perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
Les persones més vulnerables en el context...
A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
És una façó de proteger en amont.
Per cert, encara parlant dels trens, recordem, ho hem dit abans, que ara mateix no hi ha trens en tota la línia 3 de Rodalies. No hi ha trens en tota la R3 per un robatori de coure. I Adif, que és el responsable de les vies, preveu tenir-ho resolt, en principi, a les 9. Més coses. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de 10 joves a Mataró, al Maresme.
Els fets haurien passat la matinada de dissabte. Diumenge, l'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat i Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups de lladres multireincidents que, segons diu, venen de l'àrea metropolitana de Barcelona per robar els supermercats, Laia Claret.
Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment he vingut aquí i... No, es dediquen a això.
El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tenim també dues operacions contra lladres de mòbils. La primera fa referència a la detenció d'un home de 29 anys que robava mòbils a l'estació de Badal, de la línia 5.
La majoria de víctimes d'aquests robatoris eren dones. El lladre les detectava dins d'un vagó i quan arribaven a Badal els prenia el mòbil de les mans i fugia corrents. Està acusat de 8 robatoris violents entre el maig i el juny per un valor de 8.000 euros.
I al Sónar, la policia ha detingut un altre home per robar 34 mòbils en una sola nit al recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet.
La matinada de dissabte a diumenge, diversos assistents al festival van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon al voltant d'un dels escenaris principals. Els agents van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat fundes dels aparells. Li van trobar els 34 mòbils amagats als pantalons.
I mentrestant, la patronal d'Oci Nocturn assegura estar preocupada pels vesprejos i les festes en restaurants i clubs esportius, per tant, que no tenen llicència de local d'Oci Nocturn. Mireia Sala.
La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
Però nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els estrets. Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això a les portes de la Revetlla de Sant Joan, que, per cert, demà, coincidint amb la Revetlla, els estudiants sabran la nota de la selectivitat i, coincidint amb això, hem sabut que aquest curs han augmentat un 60% el nombre d'alumnes que l'han repetida per pujar nota. I és notícia d'aquesta nit.
El president electe de Colòmbia, Tesla...
És notícia d'aquesta nit, justament, el candidat d'extrema dreta, Belardo de las Priella, ha guanyat les eleccions a Colòmbia. Ara sí, enviat especial, Joan Biosca.
El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. A Belardo de las Priella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos, que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, a les eleccions primàries de Junts, Jordi Martí Galví serà el candidat del partit a Barcelona i a la Catalunya Nord està en marxa la consulta per escollir com s'ha de dir el territori dels Pirineus Orientals, Laura Bertran.
Des d'avui i fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell de departamental.
Era molt fàcil dir pays catalán i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, de la nostra història, de la nostra cultura.
I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I per arribar a dos quarts, aquest cap de setmana expliquem que la Fundació Miró ha celebrat 50 anys.
Ho han fet amb una jornada de portes obertes, amb diverses activitats, la majoria d'elles gratuïtes, també hi ha hagut sardanes i una lectura de poemes.
I concert avui al Palau de la Música.
Concert d'Havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. Presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bet, Joan Garrido, Marion Escoda i Samantha.
I el segon concert que tenim avui, Marta, al Port Vell de Barcelona.
Aquests que sentim, DJ Sinfònic i la Royal Field Concert Orchestra al Festival Blau Marí, la proposta vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 9:45 del vespre.
Gràcies.
Per què, mama?
Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això, Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
O en viatge. O en capbussada nocturna. O en conversa interminable entre amics. O en Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
El Matí de Catalunya Ràdio. Yeah, the muscles burn and the mind wants to quit. Every heavy fall is a test of our grit. The stadium is silent, the pressure is high. We look at the finish line under the sky. The morning alarm rings so loud and cold. Another heavy day begins to unfold. The road ahead is steep and full of stones. Sometimes it feels like walking all alone.
Passen 2:45, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Amb empat a 1 a la sèrie, la final de la Lliga de Bàsquet ara ja es trasllada al Palau Blaugrana.
A casa, a caseta, a partir de les 8, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Satoranski, jugador blaugrana.
Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
Doncs espera una gran nit al Palau en aquest Barça-València final de la Lliga de Bàsquet.
I Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial.
Va jugar només mitja part, primers 45 minuts, va marcar el primer dels 4 gols que la selecció espanyola li va fer a l'Aràbia Saudita, 4-0.
Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos, hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
Amb un empat a l'última jornada davant l'Uruguai, Espanya acabaria com a primera de grup després de l'empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Bèlgica i l'Iran empaten a 0 i Egipte guanya 3-1 Nova Zelanda.
Alegría del pueblo.
suelo.
I aquesta tarda juga l'Argentina, l'Argentina de Messi, en una data assenyalada perquè avui fa tot just 40 anys, ho recordava abans amb el Mayol, d'un dels gols més icònics que hi ha hagut mai en un Mundial de Futbol.
Pràcticament, diríem, dels gols, sí, perquè en aquell partit va passar absolutament de tot. Una Anglaterra-Argentina, quart de final del Mundial de Futbol de Mèxic 86, 4 anys després de la Guerra de les Malvines entre els dos països. Els dos gols els va fer Maradona. Un, el considerat millor gol de la història dels Mundials, amb Maradona driblant tots els jugadors que li sortien al pas des del mig del camp, i l'altre, el que Maradona va fer amb la mà, enganyant l'àrbitre conegut com la mà de Déu. Avui, doncs, aquest Argentina-Àustria, 40 anys després, a les 7, i França irà a partir de les 11 de la nit. Paula Blasi que guanya la Volta a Catalunya i l'Igualada que força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'Hockey Lliga amb la seva victòria davant el Liceu per 4-2.
Te quiero, Diego!
Són 2:05 de nou, un dia que al matí arrenca pendent de... D'entrada del que decideixi el Poder Judicial sobre el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, però també el dia arrenca i, sobretot, pendent de la calor que arribarà avui al seu màxim. Un dels col·lectius que més preocupa, un any més, és el dels temporers. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
Bon dia. Sí, d'aquí poca estona visitarem una finca d'Albesa, al sud de la Noguera, per veure sobre el terreny com s'ho fan. Ahir en aquesta població van arribar els 39,9 graus i avui la previsió és que se superin els 40. Cal recordar que la normativa obliga les empreses a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència quan hi ha avisos per calor extrema, adaptant horaris o també garantint aigua, ombra, gorres o crema solar. Quan els termòmetres s'acosten als 40, també cal aturar tota l'activitat als camps per evitar casos com el del temporer, que l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià.
Gràcies, Estela. Novetats d'altra banda del cas Andic. Segons publica avui La Vanguardia, ja està clar qui seran els primers a declarar. Redacció, Marc Forado.
Sí, seran concretament Freddy, la terapeuta, la secretària i les filles d'Isaac Andic. La interlocutòria es va signar divendres i avui ho avança el diari del grup Godó. La jutge aprova d'aquesta manera les proves sol·licitades per la fiscal Teresa Yoldi. Declararan, doncs, la terapeuta de la família Andic, Júlia, una germana d'ella, una secretària de Mangó i les dues filles de l'empresari i germanes de l'investigat, Sara i Judit Andic Raig.
I a Ciutadella, Menorca, ja estan en plenes festes de Sant Joan. Avui és el dia dels festers. Anem cap allà. Caterina Carmany, bon dia.
Bon dia. Somo Desbé, amb el seu passeig per tot Ciutadella, va anunciar que s'inicien les festes de Sant Joan i ara la vista posada amb el toc de flabiol de dimecres que donarà pas al cargol del Born i als Jocs del Pla. Es torna a esperar una xifra rècord de participació en 120.000 persones i els ciutadellencs es debaten entre l'alegria i l'afartament per la massificació de les seves festes.
Gràcies, Caterina. Són 2:07 de 8. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí amb aquests problemes a Renfe. Maria Fernández Noguera, com ho tenim, això? Bon dia.
Bon dia. Doncs mira, l'R3 segueix sense haver-hi trens en tota la línia que va de l'Hospitalet de Llobregat a Torredecarol. I atenció, perquè Adif ens ha explicat a primera hora del matí, ho hem dit que esperava tenir solucionada aquesta incidència cap a les 9 del matí, però ara ens acaba de dir que se'ls ha complicat més del previst i que confien solucionar-la a les 12 del migdia, és a dir, que s'allarga més del previst. Aquest tall de l'R3 és a causa d'un robatori de cable de coure que hi ha hagut entre la Garriga i les Franqueses del Vallès i que afecta la senyalització, i com que l'R3 té diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha posat servei per carretera a tota la línia. I un altre robatori de coure també fa la guitza a l'R14, en aquest cas, on la circulació està tallada entre Reus i Vinaixa. En aquest cas, el robatori de cable ha causat un incendi a l'altura de Montblanc, que els bombers confien apagar aviat, però mentre no s'apagui, Renfe cobreix amb autobusos aquest tram entre Reus i Vinaixa.
Gràcies, Maria. Important això, eh? La R3 de Rodalies està tallada, no funciona, no es pot fer servir. Fins les 12 estarà així. Ens havien dit inicialment a DIF, que és el responsable de les vies, que a les 9 ho haurien de tenir resolt. Doncs no només a les 9, no, sinó fins les 12. Per tant, estarà tot el matí tallada aquesta R3 de Rodalies. En fi, ho seguirem aquí, Catalunya Ràdio, per descomptar d'aquest problema important a Rodalies. Una vegada més, en aquest cas, però, a causa d'un robatori de coure. Anem a les carreteres, aviam com ho tenim, això. Equip Viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Punts vermells, aquesta hora?
Mira, el punt més complicat aquesta hora és a la 2. Hi ha hagut un accident a Esparreguera que talla un carril en sentit Barcelona i a cua d'uns 2 quilòmetres.
I punts taronja?
Però, a més, exacte, tenim punts taronja a la B20 a Santa Coloma, cap al nus de la Trinitat, lentitud també a la B23, a Esplugues, cap a Barcelona, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, cap al Besòs.
Gràcies, Clàudia. Fins ara.
Fins ara.
I de seguida parlarem d'aquests desallotjaments a la mina. Tornarem a Sant Adrià del Besòs per veure com evoluciona aquesta situació. Però què més tindrem avui, a banda d'això, aquí al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
Doncs parlarem del cas Begoña Gómez i ho farem amb Concepción Sáez, que és exvocal del
Consell General del Poder Judicial. També li preguntarem a Baltasar Garzón, que a partir de les 10 serà aquí al Matí de Catalunya Ràdio, que ha tret un llibre, La democràcia amenazada. També parlarem de treballar amb calor, com cada dilluns, secció del Cor amb Laura Fa, i avui Àgora Esportiva del Mundial, postpartit Espanya-Aràbia Saudí.
Gràcies, Solanes. I avui a l'Àgora, de seguida, d'aquí uns minuts, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco.
Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
Amb l'Eloi Cordomí i aquesta calorada que tenim al damunt. Eloi, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, doncs explico que...
Calor,
avui i demà. És que, sí, a més, sí que és veritat que avui els últims mapes ens indiquen que hi ha més probabilitat de tempesta, Pirineu, Perepirineu, fins i tot les encluses de les tempestes, per tant, la part alta de les tempestes pot arribar al centre del país. Això podria ser una bona notícia de cara a rebaixar 1-2 graus la temperatura màxima prevista. I és veritat, però, que malgrat tot podem arribar als 40 graus o més al Pla Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i s'acostaran als 40 si no els superen en alguns llocs del prelitoral o del Perepirineu. I aquestes tempestes es preveuen al Pirineu i Perepirineu, poden baixar una miqueta més cap al sud. El problema és que també poden portar associades ventades molt fortes que podrien fer augmentar el perill d'incendi. Així que precaució, perquè a més també demà es podrien tornar a repetir aquestes tempestes de tarda, sempre al nord de Catalunya.
Gràcies, Eloi. Fins ara, una abraçada.
Fins ara, adéu-siau.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, olles on neden Neptú i Posidó era marmites. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026. Dificilíssim. O no. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
Plutó? Ganímedes?
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relé Chateau L'Ile de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. Umedicina.cat.
Estrellita, claríssim. Una revetlla amb la millor companyia.
El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
Com que no hi ha local, tenim el carrer?
El carrer
És l'escola de la cubana.
Una companyia que ha fet història.
Oh, això és una bogeria, no?
Era màgic. Va ser màgia pura.
Més enllà de la cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Tant de bons em feixin un cada dia, fill!
Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
Catalunya Ràdio.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, amb l'empresari David Madí, amb l'advocada Montserrat Nebrera, amb la sindicalista Fra Blanco i amb l'economista Pau Llong.
I de què ha parlat fins ara, abans d'entrar a l'àgora, Pol?
Doncs increpades de rigor, carinyoses, però increpades, en definitiva, per l'absència del jefe. I avui només tenim el David i la Montserrat a l'estudi, sí. Cosa que sempre s'asseuen a la banda dreta de la taula. A la banda esquerra no quedava ningú i el David ho ha definit, hòstia, no sé si amb segones.
Hòstia, Déu, el Pau ja s'escandalitza.
Quedem al front de dretes.
Yeah. Sí, ha sigut un equilibri més o menys allò.
Jo he fet de xaquetera i m'he canviat a l'esquerra, sí, no? Sí. Que és el que toca.
Pau, alguna cosa a dir que t'he sentit fer?
No, molt bé, Montserrat. Hòstia, tinc moltes ganes d'escoltar-te.
En el costat correcte de la història.
En el costat correcte de la història, efectivament.
Vinga, comencem. Parlant del costat correcte de la història, avui tenim un debat que no farem,
sí,
però que Pau l'hem de fer sobre el que està passant a Cuba, que és una cosa sensacional.
Bueno, quan vulguis, sí, sí. I tant que sí.
Sí, sí.
I tant.
Ui,
que sí.
Quin valor que hem obert aquí ara mateix. Doncs hem de parlar de Cuba, però avui el que farem, com a mínim de moment, és parlar de la mina de Sant Adrià del Besòs, perquè des de primera hora al matí de Catalunya Ràdio estem seguint la situació que hi ha, bàsicament perquè hi ha previstos fins a 4 desnonaments que formen part del mateix procediment, disculpeu, que la setmana passada ja va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Aquesta vegada hi ha ben bé una seixantena de pisos afectats. Anem allà en directe a Lara García amb el suport del José Antonio Rodríguez. Com estàs? Bon dia, Lara.
Hola, bon dia.
Com va la situació? Com van els desallotjaments?
Doncs els Mossos d'Esquadra estan efectuant ara mateix els desallotjaments, estan mediant amb les famílies que hi ha dins dels pisos. Han entrat fa una estona, després de fer fora els veïns que protestaven a la porta de l'edifici, i de fet els agents acaben d'acordonar la zona perquè ningú doncs pugui apropar-se a l'entrada del bloc, tot i que els veïns segueixen protestant a l'altra banda del carrer. I ja han arribat també els operaris que col·loquen aquestes planxes metàl·liques a les portes dels pisos per evitar que tornin a ser ocupats. I de fet veiem ara mateix com estan traient aquestes peces enormes metàl·liques de les furgonetes per posar-les, enganxar-les a les portes i que quedin tancades. Recordem que avui es desallotgen 4 famílies, 2 amb menors a càrrec.
Has pogut parlar amb alguns dels veïns afectats, Lara? Què és el que t'han explicat? Què t'han dit?
Sí, de fet, hem pogut parlar amb una d'aquestes 4 famílies que desallotgen avui, la de l'Antonio i la Jenny, que tenen un fill amb un trastorn d'autisme greu i demanen doncs que es tingui en compte el seu cas, el seu grau de vulnerabilitat, diuen, i també, sobretot, reclamen poder-se quedar al pis pagant un lloguer.
Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
Exacto. Necesitamos un alquiler social. Llevamos aquí casi 10 años yendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar.
I justament deies abans, Freddy, que dijous ja van haver-hi desnonaments. Mm. De fet, es van desallotjar 3 famílies, també amb menors a càrrec, i ara mateix podem parlar amb la Samira, que és una d'aquestes mares que van desallotjar dijous i que ha tornat a accedir a aquests pisos. Bon dia, Samira.
Bien. De momento, bien.
Veu tornar a entrar al pis?
Sí.
Quan?
El mismo día que fui desahuciada por la noche.
¿Y cómo lo hicisteis?
no hubo ninguna resistencia por parte de los chicos. Salieron de casa porque en algún momento tienen que salir, no pueden estar ahí 24 horas. Estábamos al tanto y volví a entrar a mi piso.
Quan dius els nois, qui eren? Hi havia algú dins del teu pis?
Han dejado a chicos de control de acceso dentro de la vivienda.
¿Policías?
No. Son los chicos que han puesto las chapas antiocupas y están ahí haciendo turnos de 14 horas, que creo que tampoco se considera legal que los dejen allí encerrados, pero bueno, esa es la medida que ha tomado el consorcio.
Carai, llavors tu vas obrir la porta del teu pis, et vas trobar aquests nois, vas parlar amb ells i et van deixar tornar a entrar.
Sí.
I des d'aquell dia has estat vivint com estaves vivint amb els, com amb els últims anys dins del teu pis. Com han anat aquests dies amb inquietud?
Nerviosa. Ha venido la policía. Por la mañana me citaron para hacer un juicio. Fui al juicio. Y nada, de momento creo que voy ganando.
¿Qué ha dicho el jutge?
El juez. Pues el juez ha dicho, escrito en un papel legalmente, que no pueden echarnos sin otra alternativa. Que no ha rechazado al consorcio el desahucio inmediato porque no tienen una alegación que demuestre que no se echen del piso así, sin ayuda de servicios sociales, con niños pequeños en la calle. Y ha sido un juez de emergencia, de los que hay, que no está comprado, porque toda la justicia no está comprada. Porque creemos en la justicia. Creemos en los policías buenos, creemos en los jueces que no son corruptos. Porque aquí hay una jueza corrupta. No se puede decir nombre, pero aquí hay 58 pisos que es la misma jueza que está decretando los desahucios. No está mirando papeles de vulnerabilidad, no está mirando informes de discapacidad de niños que se encuentran aquí. Hay una jueza corrupta. Queremos que salga a la luz. Porque estamos haciendo desahucios expresos y los jueces que son buenos, que tienen consideración, que van por la ley, nos están dando la razón.
Per tant, tu estàs contenta amb aquesta nova resolució que impedeix que et facin fora del pis?
Estoy súper contenta. Espero y creo en la justicia y creo como ciudadana española que soy que vamos a conseguir algo. Lo creo.
Samira, moltes gràcies.
La Lara García, amb el suport de José Antonio Rodríguez, el suport tècnic de José Antonio Rodríguez, des de Sant Adrià de Besòs, on avui hi ha previstos, hi havia previstos, hi ha aquesta situació de quatre desnonaments. En fi, hem sentit aquests testimonis de primera mà. Montse, com ho veus?
Bé, hi ha tota una legislació, ara ja molt desenvolupada, respecte de com s'han de fer les execucions. No sé exactament quina és la situació aquesta, si són desnonaments per manca de pagament, si hi havia precaris per persones que s'havien ubicat en pisos que no eren seus, si és una execució hipotecària, si ja...
Eren ocupats, eren pisos públics ocupats. Ah. Eren pisos públics ocupats, sí, sí, sí.
Ah. Oh, pues la cosa, clar, això és una rodalia del sistema, perquè la idea amb la que originàriament una persona està dins d'un pis és que hi ha algun títol que l'habilita per fer-ho. I aleshores d'aquí se'n deriva tot un seguit de mesures de les quals la vulnerabilitat n'és una. El que passa és que si d'origen hi ha una situació d'irregularitat, com és que una persona ocupa una propietat, sigui pública o privada, sense títol, sense cap justificació, més que la necessitat pròpia, no? La material, que no és un títol, per tant, jurídic, el llançament és obligat. Més que res, perquè el llançament el que significa és que el sistema funciona i li diu a la gent que ha d'anar per les vies legals. Una altra cosa és que les vies legals funcionin, que hi hagi pisos a disposició, que l'Estat tingui mesures pròpies. Però el que no pot ser és que la gent es prengui la justícia per la seva mà i entri en el pis i després entengui o pensi o cregui que aquest pis és seu. Clar, això xoca, la idea jurídica i, per tant, la materialitat d'aquesta idea jurídica xoca amb les necessitats de la gent, amb les situacions complicades i dramàtiques que viuen aquestes persones, amb els nens petits que no tenen cap culpa de res i que estan allà, alguns d'ells, amb mancances personals. I clar, i produeix allò que es diu un nus, no? Un nus emocional entre el que hauria de ser la justícia cega, i el que reclamarien d'una justícia material, una justícia social, que moltes vegades els propis jutges no són els que l'han de resoldre, sinó que són els nostres poders públics que amb els nostres impostos siguin capaços de teixir una xarxa, primer d'oportunitats perquè la gent no estigui en aquesta circumstància i pugui treballar de manera digna. I en segon lloc, si hi ha situacions molt desafortunades, doncs poder posar aquesta xarxa perquè no caiguin. Però en tot cas és l'Estat. I l'Estat, per un tràmit que si no es compleix, acaba generant situacions de mimetisme, no?, en altres, i que acaben dient, bueno, aquí es pot entrar en un pis i quedar-te, i si fas una mica de gresca fora, t'hi quedes. Home, jo crec que no és el millor missatge que podem traslladar des del punt de vista de l'eficàcia dels serveis i des del punt de vista de l'eficàcia de la justícia.
Afra.
Jo estic d'acord amb l'essència del que comenta la Montserrat. Ara bé, tampoc el sistema ha funcionat en el moment en el que ens trobem amb persones que clarament són persones vulnerables i tot i així no han estat declarades com a persones vulnerables. En tot cas, no acabo d'entendre si necessiten i s'exigeix per normativa una alternància, una alternativa per poder viure, perquè no se'ls hi ofereix. Tampoc entenc per què les vies de negociació no han estat escoltades. Aquí s'ha intentat, precisament perquè el fi d'aquestes residències, com bé has situat i ha deixat una mica sobtada a la Montse, és una fita pública, no? I al final no té sentit que l'acord no s'hagi pogut aconseguir. Personalment, són temps estranys, Freddy, perquè en el moment en el que tenim a persones que continuen acumulant i comprant i acumulant i comprant i burlant-se de persones que tenen una necessitat absolutament vital com totes nosaltres, que és de tenir un sostre, ens trobem aquest tipus de personatges, que no és el cas, però que estan actuant de manera rentista amb habitatges que probablement sí que podrien ser de l'accessibilitat per tantes i tantes d'altres famílies com aquestes. Crec que són 52, no? Sí, aquí l'errada és política, no tinc cap mena de dubte, hi ha un error polític al darrere de tot plegat i comparteixo amb la companya que no tots els jutges tenen aquesta manca de sensibilitat, però en aquesta execució sí que hi ha aquesta manca de sensibilitat, aquesta manca de resolució, perquè on no estan els polítics sí que han de poder estar els jutges reclamant que aquestes persones tinguin una alternativa i que fins que no tinguin aquesta alternativa no s'ha d'executar aquest desnonament, i ni molt menys ha de ser exprès. I celebro, per altra banda, bueno, la reacció dels veïns i de les veïnes defensant aquestes famílies, que algunes d'elles crec que porten 10 anys, i han criatures pel mig, però encara que no hi hagués, estem parlant de vides que demà o aquesta nit no saben on dormiran, i aquesta crec que ha de ser l'essència que hauria de moure no només el polític i la política, sinó també la justícia.
David.
Bé, falta una part de context aquí, perquè m'agradaria saber què és el que ha portat que amb uns pisos socials, que van ser assignats fa 10 anys, doncs finalment doncs els treuen, no? Que deu haver-hi una història darrere de tot això que desconec, però que deu motivar, perquè això és un doble fracàs, no? És a dir, quan hi ha un problema habitacional, de qui no és culpa és del propietari. Qui és culpa és de la xarxa social, que amb la d'impostos que paguem siguin capaç de resoldre aquestes situacions. A Catalunya tenim l'índex d'ocupació més alt d'Espanya. Vale? Em sembla que és a l'ordre del 25% de totes les ocupacions es fan a Catalunya, i hi ha una legislació molt laxa. Jo durant tot aquest temps, no ho he explicat, però porto un any vivint al costat d'una casa ocupada, en la finca nostra. Ara ja està resolt, per tant en parlaré, però he pogut comprovar, ja ho sabia, però he pogut comprovar lo lamentable que és la situació de les ocupacions en aquest país. En aquest cas, era una ocupació d'una màfia, d'una d'aquestes màfies que agafen una casa, que la comercialitzen per la seva banda i intenten que entrin uns finalistes que els hi paguen. És com funciona una part de l'ocupació a Catalunya de màfies en aquest terreny. Bé, la propietària era una casa que estava en venda amb una propietària, i el desastre el desastre del recorregut que ha trigat 9 mesos amb un cas tan evident com era aquest a resoldre's, ha estat tremendo, i tenint en compte que la propietària ha actuat exclusivament per la via absolutament legal, on s'han produït 6 ajornaments del judici, tota una situació. Jo crec que el problema que tenim en aquest país és, els problemes habitacionals no són culpa dels propietaris de pisos i cases, sinó que és un problema social i de les polítiques que s'han fet sobre habitatge. 2, tenim una legislació absolutament lesiva en aquest terreny i que perjudica moltíssim. I aquí s'hauria de fer una legislació, com està a molts de països de la Unió Europea, molt senzilla. Si vostè no acredita títol de lloguer o de propietat, el fem fora en 24 hores. Això és el que hauria de passar en un país civilitzat. I en aquest cas concret, perquè no estem parlant d'aquests tipus d'ocupacions majoritàries, sinó que estem parlant d'uns habitatges públics i tal, crec que deu faltar una part de la història per entendre el que ha passat.
Pau.
Bé, jo no crec que recuperar un pis públic ocupat, evidentment, sigui equiparable a un desnonament d'un fons voltor. Clar que no ho és, perquè el parc públic és un bé escàs i comú i té tot el sentit que l'administració pugui adjudicar-lo en igualtat de condicions a qui l'espera per la via arreglada, no? I, per tant, clar que l'habitatge social s'ha d'assignar per justícia i no com el rei de la Medusa, diguem, amb una competència ferotge. Però, clar, si només diem això, no estem mirant el quadre complet ni estem sent justos, no?